És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge a 2:15 del migdia a Ràdio L'Escala.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veus més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 4 de juny, m'agradaria començar el programa parlant d'educació i és que ara a les 12 s'ha tancat la votació per decidir si es tira endavant amb el preacord o s'obre un nou escenari de vagues i mobilitzacions. Una consulta que ha estat oberta durant 72 hores i a la que han participat 60.686 docents, un 61,11% dels 94.490 docents que estaven cridats a votar. Els resultats s'acaben de fer públics ara mateix i ha guanyat el no amb un 65,1% dels vots. És a dir, que només un 34,9% dels docents han votat que sí. El no té 39.502 vots de docents. La consulta, segons la portaveu d'Ustec Yolanda Segura, ha sigut molt significativa perquè ha superat el nombre de vots de la consulta del 9 de març, en què es preguntava als docents si es ratificava l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres. En aquell cas hi van participar 42.965 persones, és a dir, un 50% de la plantilla. I en aquest cas, com dèiem, hi han votat un 61,11%. Davant d'aquest resultat negatiu que dèiem, el no ha guanyat amb un 65,1% dels vots, ara els sindicats han de continuar negociant, però la cosa no serà fàcil, perquè aquest preacord ha fet augmentar les discrepàncies entre els grups. Per tant, s'haurà de veure si aconsegueixen acostar posicions i tornar a anar a l'una. De moment, el sindicat majoritari USTEC ja va avançar que si sortia el no impulsaria una vaga indefinida a partir del 8 de juny, coincidint amb l'arribada del Papa a Catalunya i amb l'inici de les proves d'accés a la universitat. Una vaga que, si s'acaba convocant, caldrà veure quina resposta obté, ja que una vaga indefinida amb sindicats que no van a la una costa molt de sostenir. En aquest sentit, la CGT, que és conscient d'això, és més partidària de fer vagues i mobilitzacions puntuals com fins ara, per seguir lluitant per les millores. Pel que fa a professors de secundària, encara no s'ha posicionat i ha demanat més temps per reflexionar com entomar aquesta negativa i com procedir en la lluita sindical. Per tant, ara ens queda restar pendents de quin serà l'escenari a partir d'ara amb aquest resultat negatiu i saber si es comença una vaga indefinida o si es continua amb mobilitzacions puntuals. També saber quina resposta hi haurà per part dels docents i, sobretot, per part de la conselleria, que encara tampoc no s'ha pronunciat. I és que ara la conselleria pot optar per seguir negociant o per tancar-se en banda i anul·lar les millores que portava aquest acord. Per tant, en aquest nou escenari en què, com dèiem, ha guanyat el no amb un 65,1% dels vots, se'ns obren nous interrogants. Estarem pendents de saber què passa per poder-vos-ho explicar. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous, després del repàs d'actualitat que avui farem amb en Sergi Corral, coneixerem tots els detalls del 51è Aplec Sardanista de l'Escala, que se celebrarà aquest diumenge 7 de maig. I ho farem amb el president de l'agrupació sardanista escalenca a Bixaixo, Jordi Gallegos. Tot seguit farem un repàs de les novetats a les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local, com us deia, amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé, mira, acabem de saber els resultats de la votació. Mira, ho tinc obert aquí. Ha guanyat el no amb un 65,1% dels vots. 39.502 vots.
Això vol dir que ens anem a les barricades, no?
Això vol dir que sí, se'ns obre un escenari incert i veurem què es fa, però USTEC va dir que sí, que estava, es comprometia a fer vaga indefinida. Per tant, veurem.
Veurem. No anàvem mal encaminats, eh? Amb una aposta aquí a la redacció de què guanyaria.
De què guanyaria el no.
De què guanyaria el no.
Amb la Lali vam dir això quedarà un 60-40, i realment és això, 65-35.
Sí. És més previsible que les votacions de la CUP, els empats tècnics.
Home, hagués sigut molt fort, si ens hagués sortit un 50-50 com la consulta del Mas, hagués sigut gros.
Doncs a l'expectativa, aviam què passa amb l'educació i amb aquests... Tampoc queda tant, per la fi del calendari escolar.
No, si ens queda un mes, menys d'un mes, perquè no sé si caben pels vols del 20, 21, 22, vull dir que...
Això, de totes maneres, jo ho pensava l'altre dia, això en època d'universitat, quan hi havia aquestes mogudes,
sí,
era un aprovat general.
És un aprovat general, ja no sé com acabarà. Perquè, clar, en aquella època érem els alumnes que feien vaga. Mm-hmm. Vull dir que ara no són els alumnes, són els mestres.
Més raó.
Clar, no ho sé, veurem.
O un aprovat o un 10 general, o sigui, poden optar per les dues bandes. O sigui, és com el de l'escondite, 50 a poc o 100 ràpid. Pots fer les dues coses.
Veurem. Però anem a l'Escala.
Anem a l'actualitat i anem a la informació local, perquè, mira, comencem per una notícia de medi ambient, perquè la Generalitat dona la porta oberta a l'ampliació dels parcs naturals dels Aiguamolls i el Montgrí i les Medes Baix Ter. Això per què? Perquè s'està redactant, o es comença la redacció, d'un nou pla de protecció del medi natural d'aquests dos parcs naturals, mm-hmm, que serà l'eina que permeti millorar la connectivitat i conservació d'aquests espais naturals protegits. Això es farà amb una consulta prèvia, amb una consulta pública prèvia. I en el cas d'aquí a l'Escala, no implicarà augmentar, o sigui, variar els límits d'aquests parcs naturals, sinó nova protecció o especial atenció en aquesta zona de connexió entre el Turó de les Corts i Cinclaus, mm-hmm, entre la connexió dels dos parcs naturals, o sigui, l'àrea de la zona de Santa Margarida, la zona de Can Roure, tota aquella zona, que segurament s'ordenarà, es posarà per passar l'atenció per si hi ha algun hàbitat d'interès o alguna espècie particular a protegir per la millora.
Perfecte, sempre són bones iniciatives, les de protecció del medi.
Haurem de veure també això que implica els altres municipis, que implica Sant Pere Pescador, que tenia litigis amb la zona de la Marina, d'allà de Fluvià Nàutic, amb tot el rebombori que hi havia allà, zona també del Baix Ter, i també la notícia és que això sí que està confirmat i està en procés, la creació del Parc Natural de l'Albera.
Exacte, aquest ja fa temps que l'anunciem.
Aquests seran 4, l'Alt Empordà tindrà 4 parcs naturals.
Déu-n'hi-do.
Va, Joan Dausà, que grava el seu nou videoclip a Sant Martí d'Empúries.
Carai.
L'escenari del videoclip que es titula Papi, posa'l al disc.
Papi, posa'l al disc.
Això sona a reclamació o xantatge d'alguna familiar.
Exacte, o poder de la seva filla.
Potser de la seva filla, Papa, posa'l al disc, últim avís. Una cançó que es publicarà a finals de la setmana vinent amb la col·laboració del músic Mamaduixa. El rodatge ha reunit unes 50 persones que han participat voluntàriament com a figurants.
Perfecte, doncs estem a l'espera, no?, de veure com ha quedat aquest videoclip amb el nostre entorn i amb la nostra gent, perquè si s'ha fet un càsting vol dir que hi havia gent a l'escala.
M'han dit que és una cançó molt estiuenca.
Ah, mira, això ens va perfecte ara perquè ens refrescarà una mica l'ambient.
Sí. Aviam, un acte del qual vam fer prèvia l'altre dia, me'n recordo de fer prèvia, d'aquest programa d'acompanyament de suport i acompanyament familiar de 0 a 6 anys de l'Ajuntament pels infants. Ahir es va fer la inauguració, entre cometes, amb una sessió dedicada a la transició entre l'escola Bressol i l'educació infantil. Per entendre'ns. Aquesta iniciativa combina l'atenció personalitzada amb accions comunitàries adreçades a la família i a la mainada.
Molt bé, és el que dèiem, aquell projecte, i ara ja han començat les xerrades, veurem quin recorregut té, si n'hi ha més i quins temes tracten.
Parlarem del cicle de cançó popular Arrel i em celero, que per aquest divendres hi ha programat el concert de les de Calaix, a l'Alfolia de la Sal, però parlarem del que el concert inaugural que el va fer Arturo Gaya. Arturo Gaya és un dels quicos. De Roquetes Vinc, de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo. Doncs Arturo Gaya va fer un concert homenatge, en podríem dir, a l'Ovidi Montllor.
Un dels grans de la cançó tradicional.
Un dels grans. El concert es va titular De part dels bons. El cicle d'enguany ha programat 4 espectacles més el mes de juny i aposta decididament per la poesia cantada.
Això ho veurem amb les de Calaix, que dius que actuen aquest cap de setmana un trio empordanès a les Gavarres, per tant, de quilòmetre zero.
Quilòmetre... A veure, algun quilòmetre més, Això
bueno,
de
quilòmetre...
Un dia discutíem amb un productor d'aquests de primari fins a quin quilòmetre es pot dir quilòmetre zero.
És que jo vinc de l'altra banda del Montgrí, més a prop de les Gavarres, llavors a mi les Gavarres no em senten lluny.
Perquè, clar, si jo pesco una horada d'Empúries, ja no és quilòmetre zero, hi ha un quilòmetre i pico de la casa Empúries.
També és veritat.
No, d'allò, bueno.
En fi, de les Gavarres, d'aquí al costat.
Quilòmetre zero de territori, sí. Tens tota la raó.
Vull dir que no venen de Lleida.
No. Si vingués algú de Lleida, també ben acollit.
Home, i tant.
Va, en esports. I parlem de bàsquet, de futbol aeri, en aquest cas.
Futbol aeri?
Sí, és el bàsquet.
Ah, vale. Ara ho estava pensant, ens hem inventat un nou esport.
Va, Biel Pou signa 784 punts en un any històric pel club bàsquet l'Escala. Ojo, 784 punts,
És que és molt, és que ho han guanyat tot aquest any, el bàsquet.
I té 17 anys, la criatura.
17 anys?
17 anys,
Aquest farà carrera,
Farà carrera, Ojo, Ha jugat amb el júnior, amb el sènior B, que competeix a la tercera territorial, i amb el sènior A, que s'ha proclamat campió de segona territorial i ha signat 26 del 26. És aquell equip que dèiem...
Sí, aquell equip que ho ha guanyat tot.
Que ha guanyat tot,
Sí, sí. Poc se n'ha parlat, que ha guanyat tot.
Semblen les noies del Fungol Club Barcelona.
Sí, sí. Enhorabona pel bàsquet, perquè aquest any hi ha un fire,
Un fire, un fire. Va, i en Meteo... jo he anat a gravar baix a la platja, i he vingut molt acalorat i molt suat, senyal que fa molta xafogor i senyal de la patada que pot haver-hi aquesta tarda.
Ui, a veure, explica'ns això.
Canvi de temps.
O sigui,
tarda de llamps i trons.
Ha de ploure molt,
Ha de ploure. Ha de ploure amb intensitat, sobretot mitja tarda, vespre i nit. Ja veurem, en el cas de tempestes, costa afinar, ja veurem com d'allò, però els números, les probabilitats, les condicions, hi són perquè es pategui amb ganes.
Per tant, quan surti a les 8 em mullaré.
Tens molts números.
Ui, però tens, no porto paraigües, números. Sergi?
Bueno,
si algú em vol portar un paraigües,
voluntaris.
És benvingut.
972-77-1000, plaça Les Escoles, edifici de Camaset, tercer pis.
A l'atenció de l'Ona Vilà.
A l'atenció de l'Ona Vilà, un crowdfunding d'aquests que se'n diu ara, de paraigues per l'Ona. I demà bones notícies, perquè demà ja no plourà, tindrem un cel variable, un dia més fresc, refrescarà, això serà notícia, però no plourà, i en previsions del cap de setmana també faci força bon temps.
Per tant, no hi ha pluges, el cap de setmana?
No, cap de setmana bon temps per la plec.
Bueno, doncs mira, que descarregui avui, exacte, i deixi un bon sol per la plec, que ara en parlarem d'aquí una estona amb en Jordi Gallegos.
Molt bé, Ona, me'n vaig a fer les notícies.
Perfecte, doncs ens amplies tot això al punt de la una, Sergi.
Apa, adiós, fins a la una.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-1000. 972-77-1000.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar de sardanes, perquè aquest cap de setmana se celebra el 51è Aplec Sardanista de l'Escala. I per conèixer tots els detalls, doncs, tenim aquí el president de l'agrupació sardanista escalenca, l'Avi Xaixo, que és en Jordi Gallego. Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja tenim aquí aquest 51è Aplec de la Sardana, que commemoreu precisament aquests 70 anys de la mort d'Avi Xaixo.
Sí, i també el 60 de la mort de Catrina Albert. I amb una dedicatòria a totes les dones sardanistes, ja bé siguin del públic, siguin dansaires, siguin intèrprets, siguin compositores, directores, membres de junta o les corresponents dels seus homòlegs masculins. O sigui, totes.
Totes les dones del món sardanista.
Siguin les visibles avui en dia o totes aquelles que fins a dia d'avui han restat moltes vegades a darrere. I a nosaltres no ens agrada dir darrere, han estat al costat.
I per totes aquestes dones ja veu fer una jornada de reflexió dins d'aquests actes previs que n'anirem parlant en aquesta entrevista. Una mica, com van anar aquestes jornades?
Bé, vam començar amb el, diguem, amb l'acte inaugural el dia 21, el dijous dia 21, amb el discurs d'obertura a càrrec d'en Carles Duarte, magnífic.
Dual, era aquí l'Escala.
Sí, de fet, ara explicaré un secret.
Ui!
En Carles havia de ser de l'any passat. Però l'any passat la gent la tenia planíssima, com sol tenir habitualment, però i ens vam emplaçar per aquest any. I l'any passat va ser l'honorable conseller que havia estat i president de la Federació i de l'obra del Ballet Popular, en Joan Vidal, per tant, també va ser... El canvi va estar bé, també.
Va valer la pena.
Sí, va valer la pena. I bé, i aquest any en Carles Duarte, i posteriorment el recital de textos de Catrina Albert, de Víctor Català, càrrec de 8 dones que tenien una implicació o altra amb Catrina Albert, amb Víctor Català, i va ser fantàstic. La sala plena, jo sincerament no m'ho esperava, i va ser una gran, gran il·lusió. I l'Espineta va ser el dissabte.
Què va passar?
Perquè el dissabte va ser una jornada fantàstica, fantàstica, amb uns ponents i uns ponents fantàstics i una taula rodona excel·lent, i ens va fallar el públic. Vam tenir 20 persones, una vintena de persones.
Bueno, 20 persones que ho van gaudir, no?, i que
sí,
ho van aprofitar.
Sí, això sí, això sí.
Sempre s'ha de mirar pel costat de tot, positiu.
No obstant això, ja vam parlar amb les persones que van fer les ponències i la taula rodona, i aprofitant que un servidor també és, a part de president de l'agrupació Avi Xaixo de l'Escala, és president dels Aplecs Gironins, doncs ens vam emplaçar de cares a buscar una data de cares a la tardor per fer-ho a nivell de demarcació.
Per tant, tindrem una segona oportunitat, per si ens ho vam perdre, per poder assistir a aquesta
correcte,
taula rodona.
No crec que sigui l'Escala. S'ha de decidir el nom, s'ha de decidir l'emplaçament, la data. També n'haig de parlar amb les companyes i companys de junta de l'agrupació de plecs i l'assemblea, però jo crec que és un tema interessant i que hem de tocar. De fet, jo vaig comentar-ho aquest dia, perquè jo no era ponent. Vaig fer la presentació com a president i aquí es va acabar el meu paper. I llavors jo sí vaig passar una mica un PowerPoint i ja està. Però jo vaig comentar que l'agrupació de Plecs, de fet, en el premi a Plec Espardenya d'Or, que hi ha unes bases per poder fer les puntuacions, ja feia dos o tres anys, crec, que havíem incorporat un punt que donava puntuació, o sigui, un apartat que donava puntuació, que era el fet de programar sardanes de compositores. Perquè tot i haver-n'hi, sembla que les entitats i les agrupacions són reàcies.
Potser perquè no són tan conegudes o perquè creus que passa?
És que hi ha moltes sardanes. També hi ha moltes sardanes. Hi ha molts compositors. S'estrenen moltes sardanes al cap de l'any. Hem tingut la prova que els Premis Preludi van ser dissabte passat, la gala final dels Premis Preludi, l'antiga sardana de l'any, se'n deia, i, de fet, l'ha guanyat una dona, l'Anna Abad, amb la sardana titulada Galanesa, la sardana de l'Audiència. Llavors hi ha hagut la sardana de la Joventut, amb Martí Delgado, i la sardana de la Crítica Musical, ara no me n'en recordaré, però...
Cap problema.
Però la sardana de l'Audiència, diguem-ne, la que vota el públic, l'ha guanyat l'Anna Batigils, que de fet també la tenim programada nosaltres a la Plec de l'Escala, perquè és una de les referents, i a més ha guanyat amb Galanesa, però per exemple el Vendrell, capital de la sardana, és obra seva. I nosaltres la tenim programada per la Plec, com altres sardanes de dones ja hagin estat estrenades, que s'estrenin, o sardanes dedicades a dones. Però suposo que ja en parlarem més endavant.
Exacte, sí. Continuem una mica amb aquests actes previs que hi ha hagut. Hem parlat d'aquestes reflexions de la dona, però també tenim unes visites guiades, una exposició, no?, de l'avi Xaixo. Explica'ns una mica.
Sí, i que també haig de dir que ens ha dolgut una mica... No, no ens ha dolgut, però ens ha sapigut greu que les hem programades, perquè l'exposició s'ha d'anar a veure amb calma. Això sí, perquè vulguis que no, hi ha una mica de teca.
Clar, què hi trobem en aquesta exposició?
O sigui, a l'exposició de tribut a Josep Vicenç, que sí que puc dir que fins a dimarts, que no, a començar la setmana, fregàvem les 1.500 persones. I vam inaugurar el 24 d'abril. O sigui que, quan acabem la setmana vinent, probablement ens haurem mogut o estarem a l'entorn de 1.700-1.800. I que en gairebé 2 mesos, per una exposició només oberta a les tardes i els caps de setmana, ja hagin passat, fem números rodons, 1.700-1.800 persones, déu-n'hi-do,
déu-n'hi-do.
Una exposició en la qual en el vestíbul, o sigui, a l'entrada, hi ha una mica d'explicació, la raó de ser de l'explicació de l'exposició i els crèdits, i una mica de biografia molt resumida de l'avi Xaixo, a la sala, a la nau central de la Casa del Gavià, la sala principal, hi ha una selecció de materials que un dels seus besnets, en Josep Lluís Vicenç i Busquets, va fer donació a l'agrupació, a l'arxiu i al museu, una selecció efectuada per un servidor com a comissari de l'exposició, i a l'última sala és més una aportació de l'agrupació, fruit de les meves recerques com a historiador, de les tasques fetes prèviament pels antics companys i sobretot per en Carles Pous, que s'encarregava de buscar les sardanes de l'avi Xaixo, que estaven totes escampades per aquest món. I també gràcies, doncs, hi ha elements vinculats estretament i elements propis de l'avi Xaixo, i llavors també hi ha uns jocs visuals que ens ha proposat en Basile Gironès. És molt complementari, i també descobrirem l'avi Xaixo instrumentista.
Per tant, veiem totes les facetes, una mica, d'aquest compositor.
Una mica. La part central és més tot com s'ha recordat en aquests 70 anys l'avi Xaixo a través de publicacions, enregistraments, homenatges, aniversaris de l'agrupació, efemèrides destacades. L'avi Xaixo té carrers dedicats a molts municipis, places. L'Escala és un lloc únic perquè té una plaça i un carrer, però té carrer a Figueres, té carrer a Olot, té carrer a Girona, té carrer a Malgrat de Mar, hi ha un bar Avi Xaixo a Mataró.
Carai.
Hi ha una penya blaugrana l'Avi Xaixo a Malgrat. I hi ha l'agrupació sardanista a l'Escala.
Això denota també la importància que va tenir aquest home,
Exacte, és que va ser un, junt amb Vicenç Bou i amb Josep Sederra, va ser un dels 3 compositors que formaven la tríada de compositors populars que van eixamplar la sardana entre les classes populars. Va ser molt important per fer arribar la sardana a tot el públic. I allò que dèiem de les visites guiades, en vam fer el dia 22 i el dia 23, vam tenir poqueta gent, 4 i 6 persones, Ah, això, visita particular, eh?
I com tant, aquell que és diu. Un privilegi, quasi.
Però divendres i dissabte en tornen a haver. Recomanem que la gent no se desaprofiti l'oportunitat. Si la gent no sap com fer les inscripcions, que es personin a la Casa del Gavià, divendres a dos quarts de sis i el dissabte a les cinc, i és mitjoreta. Jo els hi faig una explicació general i llavors la gent pot anar mirant, perquè faig una aportació complementària al que no es pot veure. Per exemple, no es tracta la vessant política de l'avi Xaixo. Sí que es diu que se'n va anar a l'exili, però se'n va anar a l'exili per algun motiu.
Clar.
No es pot explicar tot. Per tant, recomanem que aprofitin aquestes dues oportunitats que queden, perquè no farem visita de cloenda, personalment perquè treballo, si no la faríem. Per tant, recomanem que la gent no desaprofiti l'ocasió.
És una manera, no?, d'entendre més bé també l'exposició i de conèixer altres facetes, com aquesta que deies, la política, no?, de l'avi Xaixo.
Una d'elles, per exemple.
Doncs hem parlat molt de l'avi Xaixo, però com deies, també commemoreu l'aniversari de la mort de Caterina Albert.
Correcte.
I en aquest sentit tindrem també unes jornades, no?, d'una conferència amb en Lluís Albert, el seu net. Com anirà això?
Vam tenir el recital i després, ja començant amb els actes previs de la vigília, a les 11, el dissabte a la Biblioteca Municipal Víctor Català, que per això l'hem volgut fer aquí, l'estudiosa i filòloga i amiga Irene Muñoz, especialista en Víctor Català, ens oferirà aquesta xerrada de Víctor Català, Lluís Albert, la sardana i les tradicions. Tot ben relligadet, quan vam parlar amb l'Irene, ella contentíssima, i ens va dir, home, és que jo a part també... I clar, és que parlar de Víctor Català és parlar de Lluís Albert, amb la sardana. Perquè el mestre Lluís Albert, fillol de Caterina Albert, de Víctor Català, ell va musicar poemes de Víctor Català. I la part musical també la va treure d'allà el mestre Lluís Albert, quan parlava moltes vegades aquelles tertúlies que duraven 2 i 3 hores i 4 a casa seva, me deia, diu, és que la padrina va ser una fada per mi. Diu, perquè em va tocar amb la vareta del geni, de la inspiració, diu, però és que a més va ser la meva protectora. Diu, perquè jo quan vaig dir que volia ser músic, i diu, a casa tothom arronsava el nas.
Clar.
I la padrina no va dir res, però no s'hi va mostrar en contra. I va ser qui li va regalar el primer piano. Per tant,
hem de valorar molt l'esforç aquest que va fer Caterina Albert, perquè si no, potser Lluís Albert no hauria arribat on ha arribat i no hauria escrit les sardanes que ha fet.
Correcte. Si Caterina Albert no s'hagués, diguem-ne, no l'hagués defensat, clar, el mestre Lluís Albert no hagués arribat fins on va arribar, del qual també el volem recordar. Properament podrem fer un anunci d'una activitat molt important. De moment no la podem dir. Quan estigui tot lligat,
tant,
conjuntament amb l'Ajuntament, doncs farem la corresponent però creiem que mestre Lluís Albert sempre es present a les ballades, als concerts i als aplecs, i precisament d'ell programem memorable aniversari, que es va estrenar el 2006, dedicat a l'avi Xaixo, però memorable aniversari també el de la padrina, i també memorable aniversari del mestre Lluís Albert, que ara aquest 25 de juny, proper 25 de juny, farà 5 anys que ens va deixar. Per tant,
ho hem lligat molt tot, aquest any.
Sí, intentem sempre fer-ho. Intentem sempre fer-ho. Però aquest any, la veritat, és que ha vingut tot molt lligat i amb les efemèrides molt destacades i molt marcades.
Hem parlat una mica d'aquests actes previs, però anem ja al que serà pròpiament l'aplec el diumenge. Quines colles tindrem aquest any? Quines coples?
Si me permets,
sí, tant,
perquè no me vull oblidar. Perquè sempre, des de fa molts anys, el grup de danses La Farandola fa l'exhibició de danses catalanes, de ballets, i un any més, en aquest cas dirigit abans pel mestre Josep Clos, ara per la Montserrat Clos, la seva filla, doncs hi haurà l'exhibició de ballets a 6:45 a la plaça de la Sardana. En els programes hi posa la plàgia perquè s'estava acabant de decidir, però es farà a l'ombra perquè no patim, perquè l'any passat vam quedar cuits després de tornar de Cardona.
Ben pensada aquest canvi d'ubicació.
Ja ho havíem fet, i llavors també refem també o reprenem allò que vam fer l'any passat amb la colla Emporion, que és la cercavila de vesprada, però l'allarguem. L'any passat la van començar al Port d'en Perris, i aquest any a 8:45 la començarem a davant del Monument de la Cobla. I serà tot el passeig Jesús Maria Isern, la punta, baixant a la platja fins a la plaça de la Sardana i recular fins a la riba. I a 9:45, la doble ballada de sardanes, titulada ja, des de l'any passat, eh? D.O., l'Escala d'Empordà, perquè són tots sardanes o de compositors escalencs o dedicades a l'Escala, la gent de l'Escala, etc., que tindrem la principal de Banyoles i la principal de Cassà. Uh-huh. I llavors, el diumenge, abans de l'aplec, també la colla gegantera i músics, com l'any passat, no farem la cercavila, però sí que el tret d'inici de l'aplec, a les 10, el donaran doncs, amb aquest acte de el despertar de l'aplec, que serà una repicada de tambors, l'actuació dels grallers i el ball de la Maximeta, com a dona, en Paret està al metge, perquè l'estan reparant. Primer hi havia la Maximeta, però tindrem la Maximeta i fent presència com a dona, doncs ballarà el ball dels gegants i es quedarà tota la sessió matinal de l'aplec. Per tant, la mainada de l'Escala que vulgui veure la Maximeta podrà venir al recinte de l'aplec i a part d'estar en els gronxadors i en els jocs, doncs també podran veure la Maximeta. I llavors sí que donarem a 11:15 donarem el tret d'inici d'aquest 51è aplec de la sardana.
Per tant, com ja veiem, un calendari carregat d'activitats, aquest cap de setmana ballarem sardanes a totes hores.
Bueno, totes hores no, però la vigília sí, i el diumenge també, i amb estrenes, i si vols parlar-ne...
Exacte, som-hi. Quines cobles tenim aquest aplec?
Les cobles, aquest aplec n'hem canviat una. Uh-huh. L'any passat vam tenir 4 a la tarda, vam tenir sempre, els últims anys teníem Cassà, a Rossinyolets i Ciutat de Girona. Aquest any la Cassà ha passat a la vigília, perquè hem fet uns canvis amb aquesta activitat que t'he dit que ja anunciarem, i ja, llavors entendreu el perquè quan l'expliquem. I tenim el dia de l'aplec i tenim Rossinyolets, igualment Bisbal Jove, que ens havia anat acompanyant quan fèiem 5 edicions, cada 30, 35. Doncs l'any passat va ser a la tarda, aquest any serà tot el dia. I Ciutat de Girona.
Que és, no pot fallar,
que és la cobla, diguem, com aquell que diem, la cobla ja ferma també de casa, perquè la tenim tant a les sardanes d'estiu, al concert d'estiu, es treballa molt bé i també s'amotlla molt a les peticions que fem, que nosaltres ja ho fèiem amb en Jesús Ventura, ho hem fet amb l'Esteve Molero, abans ho havíem fet amb en Marcel Sabater, i ara doncs ho farem amb en Jordi Picorelli, que és el nou director, doncs oferim tot això, i que seran les tres cobles responsables de desgranar-nos tot el repertori, en el qual, doncs, a part de les sardanes obligades, hi haurà, com us deia, aquestes sardanes de dones compositores, com són Amb l'esperit vibrant, de Montserrat Pujolà, Essència de dones, de Maria Mercè Navarro, o Puig de Frou, d'Elvira Huasc. Aquestes es toquen al dematí. A la tarda, d'estrena, Tramuntana de l'Escala, de Josefina Mascarenyes, és una sardana pòstuma. Una senyora que venia a l'Escala a estiuejar, la dècada dels anys 60 i 70, va escriure dues sardanes, una s'havia estrenada i aquesta no. La teníem en el fons de l'agrupació. I gràcies a en Víctor Sallent, en Josep Maria Serracant, de Músics per la Cobla, doncs l'han passada net i la Cobla Rossinyolets la podrà estrenar. D de dones, de l'Anna Serra, que havia estat antiga component de l'antiga de la principal de l'Escala, i una reestrena, segona estrena a plaça, de Pensa en Lila, de la Monti Galdón, que va estar precisament a la taula rodona que van fer de les dones. I a més, tant les sardanes del Xaixo que recuperem, que són... aviam que ho tinc aquí apuntat. Gentils Torrasenques. Llavors també tenim Pepita, i també tenim l'Hostalera. Fa referència a les dones, però també tenim la Pepa Maca, tenim Pepita.
Per tant, tot... tenim un repertori ple de dones compositores, però també de sardanes dedicades a les dones, eh?
Sí, i de fet també doncs, ho hem treballat col·laborant amb el col·lectiu Fem Sororitat i amb l'àrea de l'Ajuntament d'Igualtat i d'Acció Social, per tant, i amb la Confederació, amb l'àrea d'Igualtat i Ensenyament. Volíem fer justícia perquè creiem, i a part hi haurà alguna sorpresa que aquesta no la podem desvetllar.
Ens esperarem el diumenge.
Exacte. Ens hem d'esperar diumenge, però hi ha velles dansaires escalenques, i a part hi ha tres sardanes d'estrena, com Fent Camí, d'en Jaume Pla, Com Mola, ballar amb la Lola, per tant dedicada a una altra dona, que és dedicada a la Lolita de Bellcaire, una gran sardanista, veterana sardanista, que nosaltres ja li havíem fet el Premi Sardanista de l'any, i que si tot va bé el juliol complirà 90 anys.
Carai.
I és una fidel de les audicions de l'Escala, per tant, hi haurà aquesta sardana d'estrena, i també hi haurà la sardana habitual de cada any d'en Josep Antoni López i Álvarez, que aquest any es titula Si a l'Escala anem, sardanes ballarem. Per tant, un repertori que jo crec que serà per deixar-hi les espardenyes.
Amb un repertori ben complet i, a més, també molt escalenc, eh? Molt arrelat al territori, pel que hem vist.
I també en part, que me l'oblidava, en part de Jaume Vilacomas, que compleix 90 anys aquesta sardana, que és de l'any 36. Per tant...
Un altre aniversari.
Respira molt a dones aquest any. I a part, llavors, doncs, l'11è concurs de colles improvisades, el 7è concurs de la sardana lligada, que ens l'ha preparat, com sempre, en Víctor Sallés.
I aquest ja és el 51è aplec, Jordi. Com ho veieu, això, des de l'associació, no? Haver fet 51 aplecs.
Mira, jo, com deia l'any passat, la meva sardana d'estrena, que aquest any no n'hi ha, perquè hi ha molta feina i no es pot ser-hi per ser per tot, que 50 i d'ençant cap a 50 més, doncs és això. És anant. Anar-hi anant.
Anem cap al futur.
Com la sardana Fent camí d'en Jaume Pla, que ens l'ha dedicada a nosaltres i a la seva família, però a nosaltres per als 50 plecs i per tots els que venen després.
Doncs
per tant,
esperem.
És això, és fent anant camí i no n'hi ha un altre.
Doncs esperem que n'hi hagi molts més d'aquests aplecs i esperem que vagi molt bé el d'aquest diumenge i totes les activitats prèvies que encara ens falten. Jordi, moltes gràcies per passar per aquí, pel Més Calent a l'Aigüera, a explicar-nos tots aquests detalls i algunes sorpreses que també ens has apuntat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. No he pogut venir acompanyat perquè totes les companyes i companys de l'agrupació estan fent unes activitats als altres, acabant d'enllestir els preparatius, però novament doncs, us agraïm que ens doneu l'oportunitat de poder-nos expressar, d'explicar-ho i també del seguiment que en feu, que ja fa dies que hi estem treballant tots plegats.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de fer un repàs a les novetats de les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Jo trobo que de la frelda.
I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre.
Dona! Parcita!
També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
Hola, Jepe.
Todos estamos divorciados.
¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
Nos han roto por dentro.
Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
¿De qué hablabais?
Decíamos que Simon se tira a tu madre.
No hablábamos de eso.
Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
¿Hace manualidades?
¿Tengo pinta de que me gusten?
No.
Correcto.
La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
Oi, que ets fonyo. Per això hem sucedut una vintena.
Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
Musis provar-se a la vintena i a la vintena.
La sèrie segueix un advocat que després d'un gir tràgic del destí es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
¿Y a quién?
Bucky.
¿Eres una cutie?
Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Fans del Tiempo Completo.
Mi hermano sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado. Porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
Un día, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
Si Alex es el único testigo,
corre peligro.
Aquí están a salvo.
Y tengo que creerlo sin más.
Hemos hablado con el chico.
Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
Fuiste su abogada, ¿no?
Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
I'd like to share what happened when I played for England. 96 penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
Difficult time. Press foaming at the mouth.
Gareth, do you think you're up to this?
A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa. Reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idèntica a nuestra casa.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que quienes te rodean son monstruos.
Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
Tenemos que destrozarlo todo.
No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
El mío es peor, como de recién levantada.
Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
Daisy, ¿de dónde vienes?
Canadá.
Me imagino que Canadá será muy distinto.
Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
Tengo que salvar a esas chicas.
Tú acércate a ella.
Has cambiado desde que llegué. Y eso no puede ser bueno. ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida. Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
Algunas muñecas estaban siempre ocupadas. Otras siempre andaban encargándose de lo importante. Había una muñequita, una niña. Soy yo.
Mentre El cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
Había llegado el momento de cambiar las cosas.
En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
¿Qué has caso?
Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
Perdón, tía Vidala.
Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? ¿Sí, Shonamai?
Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
Violadores. Se dice violadores.
Violadores, sí. Gracias, Shonamai.
No violantes.
No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
Alabado sea su juicio.
Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
¿Y sus guardianes qué?
Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas. Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Cuinem idees. El més calent és a l'aigüera.
Doncs som-hi, moment dels impresentables, amb en Sergi i en Joan. Sergi i Joan, bon dia.
Bon dia.
Bueno, bon dia val per tot el dia.
Ah, sí, clar.
Sí, bon dia val per tot el dia.
Hauríem de detallar-ho. Bon matí.
Bon matí.
Aitana.
Bueno,
Aitana.
Bueno, es diu... No, bon matí de segon, l'Aitana es diu, eh?
Ah, vale.
De primer és Conca.
Ah, Aitana Conca, bon matí.
Però la coneixem per Aitana Bon Matí.
Sí, perquè es va canviar...
Ah, se'ls va girar. Bueno, doncs si se'ls va girar, ara ja és el primer.
Si se'ls va girar, els té girats, per tant...
Sí, i es veu que va ser dels primers que ho va fer-ho, els primers que van fer-ho, i ho va aconseguir. Doncs que, bueno, van haver de lluitar i treballar molt així perquè es pogués canviar l'ordre.
Llavors,
hi ha un reportatge que està molt bé, de l'Aitana Bon Matí, així com està allà al seu poble, perquè allà no ha marxat mai, la colla que té, dels amics que té...
Ah, sí, el vaig veure, sí.
Està molt i molt ben fet. Bueno, i explica doncs, com va ser el d'això, aquest pas del canvi dels cognoms i tot això. Però el més bon aquell documental és el seu pare, perquè és un despreocupat, perquè inauguren el camp que li posen el seu nom i s'hi presenta. Diu, poc me'n recordava que fos avui. I el pare són professors, tots dos són...
Imagina't, un savi despistat.
Imagina't.
Sí, sí. Ella és de les que llegeix molt, sempre està en un llibre, perquè diu, això sempre m'ho han inculcat els meus pares. Vull dir, les concentracions, els viatges, tots els altres amb la play, i llegint el llibre.
Bueno, mira, la lectura és cultura, que diuen,
Ah, sí, exacte, la lectura... A la PM diuen que la tele és cultura, no?
La tele és cultura, bueno, depèn de com t'ho miris. Bueno, depèn de com t'ho miris. Però, de fet, avui també anava de pares, la cosa, no?
Sí.
No del pare de l'Aitana, sinó d'un altre.
Del papa de broma.
El papa de broma.
El papa de broma.
El papa de broma que encara...
Saps que ve el papa?
No.
No t'has enterat que ve el papa a Barcelona?
Amb el rebombori que han fet.
Però si no va venir l'altre... Si no va venir el papa Paco...
El papa Paco, nosaltres teníem en Paco, però no, el papa Paco no va venir.
No va venir aquí, va venir sí, en
Ratzinger.
En Benedicte.
En Ratzinger, sí.
En Ratzinger Zeta.
Ratzinger Zeta.
I ara ve en Lleó 14.
Jo trobo, o sigui...
A veure.
Jo em penso...
Que no s'enfadin els catòlics, apostòlics i romànics, oients de Ràdio L'Escala, molt carinyo, perquè en alguna cosa hem de creure. Jo crec que...
Prepara el pito.
Jo crec que quan vaig a pescar agafaré una onada de quilo, per això hi baixo. Per tant, les creences són fonamentals.
Exacte,
en aquesta
tu
vida.
Tu creus en els déus del mar, no?
Exacte, en els déus del mar.
En Neptuno seria el déu del mar?
Posidó. Bueno, no, depèn si és grec o romà, no?
Exacte.
Que canviaven el nom. Recomano escoltar molt d'això de teories religioses aquestes i total a l'antropòleg, el Manuel Delgado, que és catedràtic d'antropologia religiosa, té teories molt xules al respecte, i una salutació que s'acaba de jubilar i que molt bona jubilació tingui. A part d'això, jo crec que se n'està fent un gran massa, perquè sembla que no havíem quedat que érem un estat a confessional i coses d'aquestes vàries...
Això és el que diu tothom, però també te surten altres veus que diu que és molt important que vingui, pel renom que dona Catalunya. Ara s'ha aconseguit que es parlés en català.
Home, ja era hora, eh?
Jo al principi deia que no hi havia de parlar. Avui sentia el conseller de Cultura, em penso, de la Generalitat, dient que sí, que ja...
És una senyora, la consellera de Cultura. Per tant, si era un home, devia ser un conseller d'una altra cosa.
Doncs potser era un conseller d'una altra cosa, que és el que va anar juntament amb... a parlar amb el papa, per començar a parlar amb el president de la Generalitat. Ostres, no
Joan, ens està sortint un país molt catòlic.
Apostòlic
i romànic, vull dir...
I romà per què? Perquè és a Roma.
Perquè Pou és Roma. És Roma, Pou?
És broma, Pou. Roma, Pou.
Doncs ens està sortint una d'allò. Perquè, on hi ha... jo no ho sé, vale, és important...
Li donem molta importància a l'Església Catòlica i no a la jueva i no a la...
A part...
Perquè no sabem qui són els caps, tampoc.
Exacte.
Clar, perquè aquest país té un passat, i no el podem oblidar.
Té un passat, i... No sé, vull dir, vale, però...
A veure, Sergi, on vols arribar?
On vull arribar? Que...
El tanto que hi van venir els de vida, més família, més d'allò.
On vull arribar? Que...
I que Jesús
que,
va morir...
Home, que potser no fa
Jesús
falta...
Jesús va venir a la terra, morir per nosaltres.
A veure, sempre en diuen, el tractem com si ve un cap d'estat, perquè el Vaticà és un estat.
És un estat, sí, senyor.
És un estat, per tant, el tractem com a cap d'estat. Bueno, vale, a lo mejor me lo merezco.
Clar, és que però... això ho hem de tenir en compte, perquè els que han organitzat la manifestació de Jo no t'espero...
Això ho pensava avui.
Clar, estan criticant que se'l tracti com un cap d'estat. I dius, a veure, noi, és que és un cap d'estat.
Un cap d'estat.
Ens agradi o no.
Vale.
Sí.
Jo si ve un cap d'estat al Vaticà i li ensenyes la Sagrada Família i el camp del Barça a l'Estadi Olímpic
i que pagui els carnets que deu
i el Parc Güell, em sembla fantàsticament bé. Al Tibidabo no el pots portar perquè hi ha javelins i no pots entrar perquè hi ha allò de la pesta africana. Però...
Que s'ho miri de lluny.
Que s'ho miri de lluny. Això que el Tibidabo, que s'ho miri de lluny al Sagrat Cor del Tibidabo. Però, home, tot això, i mobilitzar la ciutat,
i el papamòbil, em dona
com si retrocedíssim amb anys de veure el Nodo, allò del programa aquell molt bo que fa el Bundó a la...
Sí, bueno, ara ja per acabar la temporada.
Que ja acaba la temporada, a la 2, les imatges aquestes.
Del Nodo, l'any que vas néixer.
I ara viene el Papa de Roma que sale por las calles de Barcelona, de no sé què. És que és el mateix, tio. Vull dir, baixem una miqueta les revolucions de... A part, portem un any entre la Rosalia, el Papa, l'altre... Portem un any de religiositat de cristianisme induït o catolicisme induït que, hòstia, fa una mica de caga, eh?
Clar, en aquest sentit, o sigui, sembla, no?, que hi hauria d'haver un auge del cristianisme per tot això, no?, per la Rosalia, perquè hi ha tot aquest ressò del Papa i tal...
Home, suposo que...
Però les esglésies no s'estan emplenant.
No.
S'estan emplenant les evangelistes.
Clar, vull dir, llavors, què està passant realment?
I va omplen camps. O sigui,
I d'altres confessions, també.
I d'altres confessions, sí. Sí, i... però les evangèliques, que hi ha l'Auge Bocullot, van emplenar el Metropolitano, no?, amb el discurs del Daniel Vesca passat de violador, presumptament.
Presumptament i real. Totes les proves apuntaven cap a ell.
I real a donar discursos amb cony de camp de futbol. A veure...
No, i aquí hi havia aquests, sobretot, predicadors famosos. Aquí va venir un tal Palau que tenia amistat aquí amb gent d'aquí a l'Escala, un Palau, i va omplir el pavelló, com va venir aquí.
Jo no sé, vull dir, fem reflexions, perquè m'ha estat molt de temps dient això i que l'Església hauria de condemnar moltes coses que hauria de condemnar... I demanar perdó... som un estat a confessional i aquestes coses, i un dia o fins i tot donar veu a tres blanques dintre de l'Església Catòlica. Que no se'ls ha donat veu perquè no interessa. Home,
o sigui, dins dels cristians altres que no siguin els catòlics.
Que seria cristià.
I d'una altra ideologia dintre del cristianisme.
Ah, vale. Però dintre del catolicisme penso que tots van a una, no?
Bueno,
no hi ha pas dissensions, diria.
Bueno, però no tots van a una, perquè jo vaig sentir l'altre dia gent o entrevistes que fins i tot es queixaven de que no tot és Roma i no tot és el Vaticà, que l'Església va més enllà d'això.
Bueno, per començar, ja no és una religió demòcrata.
No, perquè les dones no poden votar, ni poden ser capellanes, ni...
Un capellà de pobles ja no pot votar el Papa.
No.
Què vol?
O sigui, tu m'estàs dient... A veure...
Hi ha una jerarquia molt rígida.
Sí.
A veure, Joan, va, que aquí lligarem, farem la quadratura del cercle. Tu m'estàs dient que l'Església Catòlica florentineja?
Sí, i tant. Sempre ho ha fet, sempre ja porta anys fent florentinejant.
I sense pagar l'IBI. O sigui, tu imagina't que el Florentino, amb les propietats que té, no pagués l'IBI. Bé,
tu saps la quantitat, que una vegada aquí van tenir una discussió forta, de propietats i coses que té l'Església?
Molt.
I encara demana, jo recordo que me vaig empipar molt, com es va demanar per fer les obres de reforma que es havia de fer aquí a l'Església. Tu saps la quantitat que té? Tu fixa't, les monges... Clar. El bisbat que se'l va vendre.
Bueno,
encara se'ls va haver de donar...
Però és que es fan molts... És que juguen molt aquí han jugat molt al Monopoli.
I després el que els va passar a Bilcaire amb les immatriculacions que se'ls va quedar...
Això ja no ho sé.
Que això van poder evitar-ho, que a l'Església no se'ls quedés el castell de Bilcaire. Altres poblacions, va haver un reportatge que va sortir, penso que en un informe setmanal, que van haver de barallar-se amb l'Església perquè se'ls havia quedat propietats que eren del poble. Inclús un poble que a l'Ajuntament se li havia quedat l'Església i que l'alcalde s'havia barallat i els havia denunciat a tots.
Jo, l'única solució és que quan la visita del Papa passi com amb la boda del rei actual,
que va ploure, aquell
dia. D'allò, que es valia part i van haver-hi estat tornados a Madrid.
Va ploure el dia de la que es va casar.
Joder, sí, va ploure. I van haver-hi estat tornados. Jo tenia els dels meteos de Madrid anant perseguint tornados en vez de seguir la boda del...
Però què diuen els mapes, Sergi, pel dia 9? El 9 i el 10.
Bon temps. Sí, sí.
Bueno, és el 9 i 10 ja, eh?
És que és la setmana que ve. Dimarts arriba i el dimecres ja hi ha tota la parafernàlia.
Com pot ser que arribi abans el Papa de broma que el Tour de França? És inadmissible.
Ui, avui hi havia un bisbe que ho estava comparant, això, entre el Tour de França i l'arribada del Papa. Deia, la gent no es queixa quan ve el Tour de França i no a tothom li agraden les bicicletes.
Clar. Ahir t'han pillat, con el...
Això de l'Elau. Sí, gràcies a la comparació.
Sí, però, vale, sí.
Bueno, jo m'estimo més anar a veure el Tour que anar a veure el Papa.
Jo també.
Jo disfrutaré més...
I ara que el Papa parlarà en català, ja serem tots catòlics? O ens hem de fer tots d'allò? Ara ja que hem aconseguit que...
Bueno, ja hi va... Amb Benedicte Benet ja hi va parlar en català, eh?
Sí, va parlar-hi. Va fer mitja missa, no?, en català, sí, van dir l'altre dia.
I ara volien estar preocupats perquè, esclar, es veu que la benedicció de la torre de Jesús, com que és molt curt,